Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics de Blau Marí? Benvinguts en una nova edició del nostre programa, aquest programa dedicat a la gent de la mar. Avui encetem el que serà l'últim programa de la temporada, el 147. Una abraçada molt cordial. Ens prendrem uns mesets, un parell de mesets de vacances i tornarem allà a meitats del mes de setembre. Però per davant encara ens queden 55 minuts de programa interessantíssim. Començarem parlant de l'albirament de balenes a la costa del Garraf. De fet, entre la costa de Barcelona i Tarragona. Ho parlarem amb Eduard Degollada, president de l'Associació Estudi i Divulgació del Medi Aquàtic, l'albirament de més de 60 rorquals a la costa pròxima a la zona de Vilanova i la Geltrú. També parlarem de la novena trobada de vela llatina al Golf de Sant Jordi, que tindrà lloc aquest cap de setmana amb Joan Muñoz, president de l'Associació de Vela Llatina La Cala. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner parlarem de la fitora amb Joan Argentó i Rafael Martí, els mateixos que ens explicaran com preparar unes sopes amb rap i crancs. A l'acordió del Grumet ens visiten els gossos amb el tema Un nou paisatge. I a Panorama Nàutic, com sempre, amb el suport d'aquest portal web, panoramanautico.com, parlarem de la regata Puig Vela Clàssica a Barcelona i el campionat mundial Puig per a 12 metres de la World Championship per a vaixells de la Copa Amèrica amb Damià Ribas, comodor del Real Club Nàutic de Barcelona. A Plankton, l'Aurora Requena, la nostra científica particular, ens parlarà del pop. I a l'Arjau, el Manel de Ramon viatja fins a Arenys de Mar, on ha trobat a la Neus Ribas, que ens parlarà d'aquesta exposició que hi ha al Museu d'Arenys, concretament 1714, un poble en peu de guerra. És el contingut del nostre programa d'avui. Una abraçada novament en el meu nom i en nom de tot l'equip que fa possible setmana darrere setmana aquest espai que dediquem a la gent de la mar, el Blau Marí. Benvinguts.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau, de Portbou a les Cases d'Alcanar. Pesca professional i esportiva, nàutica d'esbarjo, cultura marítima i gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau, a la xarxa.
Avui al Blau Marí us convidem a fer un recorregut per la costa catalana i participar en un projecte que consisteix en l'albirament de balenes. Hem convidat al programa a l'Eduard Degollada, que és el president de l'associació EDMACTUB, Estudi i Divulgació del Medi Aquàtic, una associació sense ànim de lucre, que aquesta mateixa setmana presentaven al port de Vilanova i la Geltrú, al Club Nàutic, un estudi preliminar de tot el projecte que contempla estudiar la presència de balenes en aigües de Catalunya. Senyor Eduard Degollada, benvingut al Blau Marí, com estem?
Hola, moltes gràcies. Bé.
Tenim balenes a Catalunya i, a més, pareix que amb albiraments amb certa facilitat, no?
Sí, durant una època de l'any molt concreta, això sí, doncs la primavera, podem trobar balenes, podem albirar balenes a una certa distància bastant curta de la costa catalana, i sobretot entre Tarragona i Barcelona.
Quin tipus de balenes es poden albirar i en quina temporada es pot fer això?
Aquest tipus de balena és el rorqual comú, és la segona balena més gran del món i és la primera balena del Mediterrani. I d'alguna manera és la balena que està present d'una manera rutinària i doncs, concretament d'una manera més concentrada, més intensa, durant els mesos de primavera, a partir del març fins al juny.
Per què només es poden veure amb certa facilitat aquest tipus de balenes en aquest tram de costa que va de Barcelona a Tarragona?
Bueno, això és part de l'estudi que estem fent i, de moment, els resultats preliminars ens fan veure que la topografia del fons d'aquest tram de costa, que té una plataforma més curta que la resta de costa catalana, doncs permet que es donin les condicions específiques perquè hi hagi un augment de plàncton, de krill, de l'aliment que mengen aquestes balenes, i això fa que, doncs, que es concentrin en aquesta zona.
Quan parlem d'albiraments, vol dir molts, pocs, en abundància?
Val, considerant que són animals molt grans, són animals que no és fàcil veure'ls en el mar per la manca de concentració, doncs en canvi en aquesta zona, doncs, durant aquests mesos hem pogut arribar a albirar fins a 62 individus, i això, doncs, bueno, doncs és un número bastant elevat per al que estem acostumats, i més sobretot de balenes.
Quan parlem de 62 individus, vol dir que són 62 individus diferents? Hi ha manera de saber si l'albirament que heu fet és el mateix element o no?
En aquests animals, la manera per poder identificar-los és el que coneixem com a fotoidentificació, que vol dir fer una foto de l'aleta dorsal, que és una de les estructures que normalment mostren quan surten a respirar. Doncs la diferència de forma d'aquesta aleta entre uns individus i els altres ens permet identificar-lo. I això ens ha permès, en aquest cas, doncs, poder identificar més de 40 individus diferents.
Per tant, això vol dir que n'hi ha. Per què hi són en aquesta zona, a part del que comentaves de la distància amb la plataforma i tal? És a dir, hi venen de passada, es queden per la zona, van de camí cap a un lloc a on crien, a on s'alimenten, per què?
De moment, dins del poc que se sap, el que sí que està clar és que fan una migració, aquestes balenes, pel Mediterrani, i tendeixen a anar a l'estiu al nord de Còrsega, al mar de Ligúria, i allà, doncs, és on s'alimenten a l'estiu i també s'entén que es reprodueixen. El curiós, i és part de la importància d'aquest estudi, és que realment, doncs, hi ha un bon nombre d'animals que es queden en aquesta zona i no sabem realment si doncs, utilitzen només aquesta zona, doncs, per fer el mateix, o sigui, és alimentar-se i reproduir-se.
Quines són les tasques, quins són els objectius, de quina manera heu dut a terme aquest estudi?
Aquest estudi, doncs, s'ha enfocat com un projecte el més complet possible, de forma que no només s'ha fet, doncs, amb la nostra entitat estudiant-lo, sortint al mar i podent albirar-les i fer les fotos perspectives i després també, doncs, agafar mostres del mar per poder tenir, doncs, resultats de característiques oceanogràfiques, nutrients, clorofila, salinitat, coses que puguin afectar l'aliment en el mar. També, doncs, hem agafat i hem fet un esforç important a l'hora de fer divulgació i a la mateixa manera, doncs, comptar amb uns altres col·laboradors, altres recursos, com són sobretot els pescadors i els navegants. En el cas dels pescadors, els pescadors sobretot professionals, que són els que estan a diari, doncs, en les zones d'estudi i ens poden donar molta informació.
Per tant, amb els pescadors hi ha aquesta interacció en quan, suposo que si veuen algun albirament, us donen indicacions.
Sí, doncs arrel del contacte i la col·laboració amb els pescadors hem aconseguit que ens puguin avisar quan ells albiren algun rorqual, ja que, doncs, com ells estan, doncs, en la zona, doncs, moltes hores, doncs d'aquesta manera s'estableix una xarxa i podem obtenir molta més informació.
Això no s'ha acabat aquí, per tant, hem d'entendre que teniu nous i propis objectius.
Sí, evidentment és un projecte que s'ha acabat aquest any, però que interessa, doncs, donar-li una continuïtat per poder saber, doncs, com evoluciona i poder realment establir uns paràmetres molt concrets. Llavors, en aquest cas, doncs, clar, ens plantegem ja quines són les millores, què és el que hem de fer més l'any que ve per poder realment, doncs, tenir més coneixement sobre aquests animals i no només saber, doncs, el nombre i l'activitat, sinó, doncs, el per què amb més profunditat, i això significa, doncs, fer més estudis i millorar, doncs, les tècniques.
Eduard Degollada, president de l'Associació Estudi i Divulgació del Medi Aquàtic, moltíssimes gràcies, i tal com vagin sortint més dades, ens informeu i ens seguirem parlant.
D'acord, moltíssimes gràcies a vosaltres.
I després de parlar de l'albirament de balenes a la costa del Garraf, marxem a quelcom més tradicional, la trobada de vela llatina al Golf de Sant Jordi, que aquest cap de setmana tindrà protagonisme a l'Ametlla de Mar en la seva novena edició. I ho farem parlant de la mà del secretari de l'Associació de Vela Llatina de la Cala, el senyor Joan Muñoz, al qual donem la benvinguda al Blau Marí. Moltes gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Joan, 9 edicions d'una trobada que pretén impulsar aquest patrimoni tan català com és aquesta relació amb la mar i amb aquesta navegació tradicional, no?
Sí, nosaltres poc a poc anem augmentant l'àmbit. Aquest any ens venen de Sant Arisimer, de la costa francesa, l'associació Le Pointy de Sant Ari, que hem fet un agermanament per aconseguir uns intercanvis i unes col·laboracions per anar ampliant l'arc d'afectació de la trobada.
Una trobada que té un acte central, per una banda, amb l'agermanament, no? I per l'altra, amb una navegada d'aquestes embarcacions tradicionals que vindran d'arreu de Catalunya, no?
Sí, venen des del País Valencià fins a Girona.
Diferents poblacions.
Diferents poblacions.
Cambrils, l'Escala, Palamós.
Exacte.
Això és bonic, no?, que hi hagi aquest intercanvi d'aquesta navegació tradicional entre pobles.
Bueno, és anar promocionant i veient que les velles embarcacions de fusta es poden anar recuperant i mantenint el que és la navegació tradicional. I si no es troba embarcació de fusta, pues, tampoc hem de ser tan puristes i poder aparellar embarcacions de fibra, però amb el tipus de vela llatina.
Parlaves de l'agermanament amb aquesta gent de Sant Erí Surmer, una població del sud de França, amb una associació que déu-n'hi-do la importància que té, no?
Tenen allà una gran flota. Només en el port de Sant Erí tenen 85 embarcacions. Si sumen la resta de components de l'associació, són 115 embarcacions. I han aconseguit que les velles barques dels pescadors, en comptes d'enfonsar-les o cremar-les, fossin restaurades i continuïn aparellades amb la vela tradicional.
A més, s'afegeix la inauguració d'una exposició que té a veure molt amb el vostre objectiu, no?
Sí, gràcies als amics del Museu Marítim de Barcelona, de modelisme, s'inaugurarà una exposició de maquetes i models marítims.
Una mostra de modelisme naval que, d'alguna manera, ajuda a donar el que en castellà en diuen empaque, no?, a una trobada que déu-n'hi-do, que comença de manera molt tímida, però que ja s'emporten 9 anys, no?
I esperem continuar els bastants més. I l'exposició aquesta permetrà que el públic en general tingui un contacte visual amb el que són aquest tipus d'embarcacions i d'altres.
Joan, moltíssimes gràcies per atendre'ns al Blau Marí, que sigui tot un èxit i que poguéssim veure l'any que ve la desena edició d'aquesta trobada de vela llatina al Golf de Sant Jordi. Moltíssimes gràcies.
Així ens ho esperem. Moltes gràcies.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
I al Blau Marí donem la benvinguda a Rafael Martí, a Joan Argentó, els nostres especialistes en tradicions pescadores i marineres. Benvinguts. Què tal? Com esteu?
Al peu del canó.
Avui què ens descobrireu? De què ens parlareu?
D'una funció? La setmana passada vam parlar de la fitora, esta setmana parlarem de la reixaga, esta setmana serà la fitora.
Esta setmana serà la fitora. Estem parlant d'instruments molt pareguts?
Sí.
D'eines
pareguts? Pareguts, que es tira tot a mà. Això s'usava a les mans, no hi ha... Hi ha parell que, vull dir que com ara hi ha barcos que ho tiren en canyonets, que ara els peixos grans, això és en menut,
El que tenien moltes vegades amb barcos i tal eren els arpons, no?
Allò és que veiem a la tele, allò és una altra història. És, el que això és en menut i paregut, però en menut. Bueno,
i però porta, i porta un, una barra de fusta d'uns 2 metres.
Bueno, o més menuda, com vulguem.
Uns 2 metres i a la punta se li amarra un
cap.
Un capet fi per si l'has de tirar per no perdre-ho.
Però normalment se tira quan ho tires, el que està clavat al peix, tires...
Per tant, és una eina que s'utilitza per a clavar el peix.
Sí, que molt, per a tirar el peix, quan el tens a prop, tires la pitora, el claves, igual pots treure el ganxo, el pal de fusta que va darrere, i queda clavada la punta.
Molt bé.
I queda en una cordeta que porta davant, que això porta una punta amb 2 paletes que entren fines dins, però quan estan clavades a la carn del peix, obrin. Cap fora no pots tirar. És igual que una petita fletxa de nedar.
Molt bé. És a dir, que no poden tirar cap fora perquè fan oposició a la força.
Però amb 2 puntes i, claro, molt més gros i més fort, no?
I per a quin tipus de pesquera s'utilitzava?
Això ho usàvem abans pels peixos grossos. M'entens? Els peixos que refollaven gros, que es menjaven espases o peixos que els veies surant, a prop de la barca anaves i els tiraven això. Ara no s'usa aquí això no...
Ja no s'utilitza, però que quan entrava era difícil sortir perquè
no podia sortir.
Les 2 paletes que s'obrien feien pressió al revés.
Aguantaves en una corda i anaves aguantant el peix.
Pues, bueno, hem parlat de la fitora avui, una eina de pescar poc utilitzada, però que bueno, també està dins de les arts tradicionals que s'han utilitzat de pesca a la nostra costa. Pues Joan, moltíssimes gràcies.
Vinga.
Rafael, fins a la pròxima.
Adéu.
El ranxo a bord.
Vinga, bon, anem en busca del ranxo mariner amb els nostres cuiders, amb Joan Argentó, amb Rafael Martí, que ja els tenim al davantal col·locat, no? Ja es ve que aquí tots
ja
preparats.
Ja estem preparats.
Bueno, avui què ens preparareu?
Avui un ranxet, farem un minjaret, una sopeta ràpida.
Sopeta ràpida, sopeta de què?
Una sopeta farem de 10 crancs per a 4 persones i 2 quilos si pot ser de rap. O 2 rapets que faguen 1 quilo, o 4 rapets que faguen 2 quilos.
És el mateix. Com prepararem el peix? És a dir...
El peix, primer que res, ja m'ho llimpiaran a la pescateria. Els crancs...
I si no, m'ho llimpiem
nosaltres. Si el cranc pràcticament no es llimpia, perquè com que ho hem de colar tot, farem una sopeta, anem a fer una sopeta ràpida, és el mateix. El rap s'ha de llimpiar ben netet. El rap separarem el cap, tallant força el cap per aprofitar la cua, perquè el cap llavors nosaltres molt mengem, però avui com que farem sopa...
Pues no l'aprofitarem.
Només l'aprofitarem per abullir. Aprofitarem la cua per desfer-la llavors. Doncs pues vinga. Agafarem, farem un sofrigidet d'all, un sofrigit d'all i tomaca. Quan tinguem sofrigidet, agafarem i tirarem l'aigua. Tirarem los crancs...
Sencers?
Sí, sencers. Hem posat una miqueta d'oli a la cassola, una miqueta d'all i tomaca. Tirarem los crancs, los remenarem, tirarem aigua i tirarem el rap. Si tenim una miqueta de verdura...
El rap lo tirarem sencer o...
Sí, no, ja està tallat, sí.
Molt bé.
Hem tallat el cap i la cua, només hem separat un tall sol al mig.
Molt bé.
I bastanta aigua. I a bullir. Un bon rajoli que vagi bullint. Quan ho tenim bullidet, a part, agafarem unes 4 esquetes de pa frigit a daus i frigirem pa, però a quadradets, saps? I això ho posarem en un bol. Ho deixarem estar aquí. Això ja ho tenim pel final. Bullirem que bullim... un quart o 20 minuts, que vagi bullint, per a treure el caldo. Quan això tinguem, traurem tot el peix i el passarem per una escorredora. Les coves de rap, les coves soles, les apartarem. I el caldo que tinguem, tot el caldo que ens sortirà d'allí, o de més, ho tirarem perquè ja no aprofitarem. Els crancs també. El cranc nosaltres no el mengem.
Però el camp ni l'hem de trencar, ni l'hem d'aixafar, ni res.
No has d'aixafar res, no cal que aixafar res. D'aquell caldo que has tingut, ja et dic, el cranc, nosaltres me'l mengem, el pescador. Me'l mengem, el d'enterra, però si no el vol que no se'l mengem. Jo el tornaria a posar dins talles les potes i tornaria a tirar el cranc dins. A bullir, aquell caldo que torna a bullir, tingués uns fideuets, una meravella, una sopeta molt fina que tingues, la tires dins, tastes de sal i la tastes una miqueta.
Molt bé.
Les cuetes de rap, mentre allò ja va bullint, tu les desmolles, tires el rapet dins i ho servisses a la taula. I al costat tens el pa frigit. Te poses, quan servisses la sopa, uns dauets de pa frigit amb la sopa, ja està.
I ja està. Calentet, i això a l'hivern va a la mar
de bé. Sí. Sortirà una sopa boníssima.
Pues bueno, unes sopes de pa, no? Perquè al final hi acabes posant pa, amb rap i cranc.
I rap.
Pues Joan, Rafael, moltíssimes gràcies. Adéu-siau, hasta el pròxim programa.
Adéu, adéu.
L'acordió del grumet.
A l'acordió del grumet aquesta setmana ens visiten els gossos i aquest tema, un nou paisatge.
Panorama Nàutic.
Encetem la secció dedicada a la nàutica, una secció que, com sabeu, compta amb la col·laboració dels amics de panoramanautico.com, i ho volem fer parlant dels clàssics que preparen la cita nàutica de l'estiu a Barcelona. Concretament, estem a molt pocs dies vista de l'inici de la 7a edició de la regata Puig Vela Clàssica a Barcelona, que organitza el Real Club Nàutic de Barcelona del 13 al 19 de juliol. Perquè ens expliqui les últimes novetats d'aquest esdeveniment nàutic, hem convidat al Blau Marí al senyor Damián Ribas, que, a més de ser el comodoro del Club Nàutic, a la vegada és també president de l'Associació Espanyola de Barcos Clàssics. Per tant, tot una persona entesa en la matèria i alhora que entenem que estarà al corrent de les darreres novetats. Senyor Ribas, benvingut a Blau Marí novament. Com estem? Comentàvem que si hi ha una persona que deu estar al corrent de l'últim d'aquesta regata és vostè, no?
Intento estar a l'últim perquè és una afició que tinc des de fa molts anys i a base d'estar, organitzar i estar molt ficat en el món, doncs clar, sempre estàs més al dia potser que si no estàs tan sovint tocant el tema.
Anem a parlar d'aquesta regata, s'organitza del 13 al 19 de juliol, i pareix que s'organitza també quelcom especial, donat que es compleix el 100 aniversari del patrocinador de Puig, no? Per tant, podem dir que aquesta ja és una de les principals atraccions, no?
Efectivament, aquest any la regata Puig, que ve la clàssica a Barcelona, ja és una regata molt important que es fa tots els anys, que convida a les embarcacions clàssiques d'època de tot el món, i venen al voltant d'unes 50 d'embarcacions habitualment, però aquest any, tenint en compte que a més hi havia el centenari de l'espònsor, de Puig, a la setmana o 4 dies abans i acabant conjuntament amb la mateixa regata Puig, es fa el Mundial dels 12 metres Fórmula Internacional. Què és el Mundial de Fórmula Internacional? Són els barcos que han sigut durant 40 o 50 anys els Copa Amèriques, la famosa regata de la Copa Amèrica, sí. Doncs és un mundial d'antics Copa Amèriques, per tant és realment un espectacle molt, molt important.
És un atractiu veure aquests vaixells que han marcat una de les regates més importants del món, no? Per tant, dius veure'ls allà, ja, de fet, ja és un atractiu, els hem vist per la televisió, n'hem sentit parlar d'ells, per tant, ja per si sol atrau els amants de la navegació, no?
Efectivament, són embarcacions que han significat la tecnologia punta de la nàutica en el seu moment, a part d'una activitat esportiva i una competició internacional molt important, i és la més antiga activitat esportiva que es coneix. La regata Copa Amèrica és, de tots els esports, l'esport més antic que es coneix, la competició més antiga que existeix, no? Per tant, reunir uns quants barcos d'aquests que encara sobreviuen i que estan mantinguts i fer-los a navegar conjuntament, doncs ja és un espectacle tenir-los aquí a Barcelona més, clar.
A més, ens consta, tal com heu fet públic en els mitjans de comunicació, que entre aquests vaixells es compta amb la presència d'alguns de molt destacats, molt determinats i que són tot un referent, no? en el que es considera la navegació de 12 metres a nivell internacional, no?
Totes són mítiques, totes, perquè evidentment les que han sobreviscut i les que han tingut la sort de que algú s'ha enamorat d'elles és perquè eren embarcacions amb una història, amb un bon navegar, amb un palmarès. Per tant, totes les que vindran, totes les tenen la seva petita història o gran història darrere, no?
Pel que fa a la 7a edició de la regata de clàssics, ho dividiu en 3 categories, no?
Correcte. Hi ha els barcos clàssics, que són els més moderns, que són de l'any 50 fins als anys 75, barcos que es van construir en aquest període de temps. Els anteriors a l'any 50, que són barcos d'època, i després tenim els big boats, que són embarcacions superiors a 24 metres.
I evidentment, com està a una setmana i escaig vista, com està la participació, si la gent ha respost a la convocatòria?
Sí, la regata Puig, que és, com dic, ja és una regata consolidada i una de les dos o tres més importants del món en barcos clàssics, doncs ja tindrem al voltant de les entre 45-50 embarcacions. Hem de tenir en compte que no és com una regata normal en quant al tamany d'aquestes embarcacions. Hi ha embarcacions de tamany de 9 metres, 10 metres, però hi tenim d'altres que tenen 50 o 55 metres d'eslora, que això són embarcacions molt, molt i molt grans, no? que porten molta tripulació. Per tant, reunir quasi 50 embarcacions d'aquest tipus, pues és molt difícil tenir-ho i molt, molt pocs llocs ho poden tenir, això, no?
Evidentment que l'ambient al mar serà fantàstic, però una prova d'aquestes característiques entenem que també es deu produir un ambient a terra espectacular també, no?
Sí, a veure...
El que mou aquests vaixells, la gent que els té, la gent que els admira, la gent que se sent atreta també per aquest, en definitiva, patrimoni del mar, no?
Sí, així és, perquè estem amb un col·lectiu de gent que li agrada molt el mar, evidentment, i que li agrada la història del mar, i a sobre li agrada navegar com altres regatistes, no? Però una part molt important d'aquesta afició de l'embarcació clàssica és tot aquest valor afegit que té l'embarcació clàssica, és cuidar-la, mantenir-la, buscar i descobrir la seva història, si és que no la saps tota, sempre trobes alguna cosa que no sabies o alguna anècdota o algun sistema constructiu nou que descobreixes. Mira com van fer això quan desmuntes alguna peça de l'embarcació. No? Llavors, tot això forma part quasi més de l'afició que el navegar al propi barco. Doncs tota aquesta gent molt apassionada per la nàutica, pues, clar, de cop i volta trobes amb 1.000 o 1.200 persones en un village i amb totes les embarcacions allà veient-se i tothom intercanviant pues, vivències o coneixements que han fet durant aquest hivern en el manteniment dels seus barcos.
Sens dubte un espectacle veure tant de clàssic i tant de patrimoni. Escolta una cosa, hauríem de tenir més atenció en aquest tipus de vaixells a nivell de mitjans, a nivell d'institucions? Ho dic perquè a la que desapareix aquest patrimoni, això està perdut. Per tant, hi hem de donar un valor, no sé si antropològic, a tota aquesta gent i al mèrit que cal a conservar aquest tipus de vaixells, no?
Pues sí, la veritat és que tenim aquest patrimoni històric en mans d'aficionats amateurs que han decidit mantenir-los i traspassar-lo al següent propietari, no? Però evidentment, això no és una garantia de que moltes vegades pues, es perden o es fan males restauracions i es deixen perdre o es venen embarcacions que històricament han navegat aquí a les nostres aigües i es venen a l'estranger i es deixen de veure per aquí, no? Llavors, haurem d'aprendre potser d'altres països on hi ha incentius pues a nivell d'exempcions, de normatives a vegades molt gravoses sobre aquestes sobre les embarcacions en general o inclús exempcions de fiscals o facilitats de marres o facilitats d'algun tipus amb la condicionant d'aquella embarcació forma part del patrimoni cultural d'aquell país, no? Això en el cas de França funciona bastant així. Doncs la gent que dedica i manté aquestes embarcacions, les ha d'exposar perquè formen part del patrimoni de França, però també tenen les seves ajudes com a contrapartida.
Quina és la labor que fa aquesta associació espanyola de barcos clàssics?
Som una associació relativament jove, perquè aquí sempre surt, tot arriba una mica més tard que en els nostres països veïns, no? A Itàlia amb molta més tradició i França també, pues, ja ens porten uns anys d'avantatge, no? però la idea, bueno, les coses que fem a l'associació és divulgació de coneixements, fem, hi ha conferències sobre diferents dissenyadors, ajudem els nostres associats o interessats del món dels barcos clàssics a aprendre coses de les seves embarcacions perquè ells mateixos les valorin més, per tant, dediquin més temps o més recursos a mantenir-les, i aquest assessorament pues el fem perquè ens agrada molt i és una forma de transmetre coneixements de la història, no? A part, pues, donem suport a les diferents regates que s'organitzen, perquè al final les regates són expositors, no? i punts de trobada i moments de trobada d'aquestes embarcacions, amb el que això se retroalimenta, no? i genera, pues, cada vegada més aficionats en aquest món.
En total, entre el Campionat Mundial de 12 metres i aquest Puigvela Clàssica, quants vaixells s'hi reuniran al Real Club Nàutic de Barcelona?
Estarem al voltant d'una seixantena.
Una seixantena de vaixells. El Campionat Mundial comença el dia 13 i deixeu per a partir del 17 la competició dels clàssics, no?
Correcte. I acaben conjuntament el mateix dia, el dissabte.
I acaben conjuntament el mateix dia, és a dir, que dissabte, dia 19, hi haurà competició...
Dijous, divendres i dissabte hi haurà competició de les dues classes.
De les dues classes. Damián Ribas, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que sigui tot un èxit i en tot cas espenorar-vos per la labor que feu en la divulgació i el manteniment d'aquest patrimoni històric de la mar, com són aquests vaixells clàssics, i molt d'èxit amb aquestes regates que organitzeu, recordem, entre el dia 13 i 19 de juliol en el Real Club Nàutic de Barcelona. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Plàncton, l'espai de divulgació marina.
Aurora Requena, benvinguda al Baló Marí. Què tal? Hola,
molt bé.
Des de Plàncton, avui ens donareu a conèixer una espècie. Quina?
Avui el pop roquer.
El pop roquer.
Efectivament. Octopus vulgaris.
Com has dit això?
Octopus vulgaris.
Octopus vulgaris.
Vulgaris.
I no es tracta de cap pel·lícula de James Bond, eh?
No. Bueno, podria ser, però no.
Vinga, doncs, coneixem millor aquest habitual de les nostres costes, que tenen molt de roquer, tenen molt de roca i és un habitual.
Efectivament. Avui us volíem parlar del pop roquer, que és un dels animals que més il·lusió fa trobar-se quan fas snorkel, no? Perquè és tot un espectacle, sempre molt sorprenent. Per a mi és com una miqueta hipnòtic, no? Perquè comences, quan te'l trobes, comences a veure com les potes, com les mou d'una banda a l'altra, amb molta velocitat, com canvia el color de la seva pell, també, quan t'apropes, quan t'allunyes... És tot un festival, trobar-se un pop dins del plat i també a l'aigua.
I a l'aigua, fins i tot, també, parlàvem ara fa poc del rap, però també té una imatge així una mica fantasmagòrica, és a dir, al final la imatge que dona no és la que té després quan surt, no? Perquè en moltes ocasions veig també que tingui punxes i tingui...
Sí,
i al final
sí,
no en té, no?
Això, que el tema del canvi del color de pell també sembla que agafa com rugositats, que pot semblar que sigui algo que et vagi a punxar o alguna cosa així. Cert que el tio és molt bo, assustant.
I tot i al final, pues, bueno, és un invertebrat, no?
Sí. Això mateix, és un invertebrat, és a dir, que no té esquelet, no té ni per fora ni té per dins. ¿Vale? Per això podem trobar pops gegants a covetes mini i molt petites. És un cefalòpode, una altra paraula d'aquestes que diem, que bueno, és fàcil, la idea és que cefaló és cap i podes són potes. Els pops tenen les potes al cap, així són. Aquí en tenen 8. I com ja sabeu, estan plenes sempre de ventoses, que fan buit, no? Quan t'apropes a ell, a vegades t'enganxa el braç i no el pots soltar. I també t'agafa la càmera de fotos, perquè aquest és un d'aquests animals que els encanten que els facis fotos i a vegades sembla que vulguin agafar-te la càmera i fer-se ells mateixos les fotos, no? A més, les potes són ben curioses perquè són part de l'òrgan del tacte i de l'olfacte d'aquests animals. És a dir, com que igual no tenen altres sentits més desenvolupats, amb les seves potes, que arriben molt lluny, l'animal obté molta informació del que té al seu voltant, no? Posidònia, si no, si té sorra, si què, si hi ha algun animal...
I en casos extrems de la seva alimentació.
Efectivament, de tot el que menja. És un d'aquests animals que si el deixéssim créixer podria fer 1 metre i fins a 10 quilos, però diria jo que mai hem vist un pop tan gran ni sota l'aigua ni tampoc al plat. Com comentava al principi, l'encanten totes les zones de roques, de pedres. És capaç de viure a coves i a foradets molt petits per la mida que tenen. Hi ha alguns trucs per trobar pops quan estàs nedant, perquè com és això, com que l'agrada estar a coves, però clar, l'agrada amagar-se tant que quan està en foradet l'agrada com fer-se una mena de porta al foradet. Llavors, per això agafa com pedres i a vegades altres closques que es posa així com davant de la cova per tancar-la, no? Així que si tu estàs fent snorkel i veus així com un forat amb unes roques, unes petites pedres davant, així una mica sospitoses, no? Que penses que estan com col·locades a posta, pues igual tens sort i dins n'hi ha un popet que t'està esperant per a saludar-te.
Sí, perquè la seva base d'alimentació són crustacis, no?
Sí, entre altres coses. És un animal bastant curiós, també mol·lus i també de peixos. És un animal que a la seva boca té com una mena de bec, que segur que molts heu vist, és com el bec d'un loro, igual. I amb aquest bec inocula un verí, perquè tots els pops són verinosos. El que passa és que bueno, no, per a nosaltres només hi ha un pop, el pop d'anells blaus, que es pot ser realment perillós per ser humà. Però el pop fa servir aquest verí per a deixar una mica atontats a les seves preses, va? I amb aquest bec se lo inocula. I bueno, també...
Això no és massa conegut, no?
No, d'aquests verinos, no, és una cosa un poc coneguda. Bueno, una cosa que sí que és molt coneguda, gràcies al pop pol, és que són animals bastant intel·ligents. No sabem si poden endevinar el resultat de la Copa, no? Del Mundial de Brasil, però sí almenys són capaços d'aprendre a obrir pots, a trobar el menjar que li amaguen els investigadors. I a més de ser molt intel·ligents, també són bastant sensibles. I això ho podem saber per el canvi de color de la seva pell. Val? Així, per exemple, si ens trobem un poc que és més aviat blavós, això vol dir que està nerviós. Si és pàl·lid, és que té por. I si és vermell, és que està enfadat, òbviament. Així que, bueno, hem d'anar amb cura de no posar vermell al pop, no sigui que al final ens ataqui.
Si ens ataca el pop, què ens farà?
Bueno, no res. Pues, se t'enganxarà i et costarà una mica desenganxar-te'l.
I ens llançarà un...
Pot ser que et llanci
un atac de tinta negra, no?
Pot ser que te'l llanci una miqueta.
Perquè sí. La tinta negra és atac o defensa?
Ho fa per a defensar-se, perquè és com una bomba de fum, no? Tuf, com fan els mags, fan bomba de fum i desapareix. Això, aquesta és la idea. Bueno, i algun altre aspecte del pop que pot ser interessant és la seva reproducció. Val? Els mascles dels 8 tentacles que tenen, comentàvem al principi que tenien, un d'ells el tenen modificat. Val? El tenen modificat i té, per a, que no, aquest tentacle l'introdueix dins de la femella i després aquest tentacle es queda dins de la femella. Val? Aquest tentacle té esperma que és necessari per a fecundar els seus ous. Així que el pop se'n va deixant un tentacle dins de la seva parella. I bueno, tot i que no ho sembli, perquè a vegades pensem que només els mamífers i tal protegeixen les seves cries, resulta que la femella del pop està durant un temps protegint els seus ous, ¿vale? Està durant uns mesos protegint els ous perquè ningú se'ls mengi. I a vegades us protegeix tant que s'oblida de menjar i acaben desnodrides i poden arribar a morir.
Doncs, bueno, hem sabut més coses dels polps, no? Sobretot això de que són capaces de passar molt de temps sense menjar per protegir aquests ous, no?
Efectivament.
Pues Aurora, moltíssimes gràcies per tot. Ens trobem ja en altres edicions del programa Blau Marí.
Així ho espero.
Que vagi bé. Adéu.
Igualment. Bon estiu.
L'Arjau. I ara marxem a buscar el Manel de Ramon, que com sempre va voltant per Catalunya trobant aquests interessos culturals. Avui, concretament a la localitat d'Arenys de Mar.
Doncs efectivament, benvinguts a una nova edició de l'Arjau dintre del programa Blau Marí, aquest repàs per temes relacionats amb la cultura del nostre país relacionada en la mar. I avui anem a parlar precisament d'història, anem a parlar d'història marítima, perquè al Museu d'Arenys de Mar es pot visitar una exposició que parla d'Arenys al 1714, un poble en peu de guerra. Per parlar d'aquesta exposició, ens acompanya a l'altra part del fil telefònic la directora d'aquest museu arenyenc. Ella és Neus Ribas. Què tal, Neus? Benvinguda.
Hola, bon dia.
Una exposició que es prepara en quina finalitat?
Doncs la idea del museu i de la regidoria de Cultura era motiu del tricentenari explicar aquells fets que es produeixen a Arenys de Mar, perquè una mica tota la història sempre ha semblat que estava concentrada a Barcelona i el setge que es produeix a la ciutat, i evidentment tot el territori, i una mica tot aquest any ens ho està demostrant, a tot el territori també es produeixen fets molt importants que afecten a la guerra. Mm-hmm. I per això nosaltres volíem explicar què és el que passava en ells. I la veritat és que fins i tot nosaltres mateixos ens vam quedar sobtats perquè desconeixia la quantitat de moviments que es van produir al territori en el que Arenys de Mar i a la zona del voltant va ser protagonista.
Perquè es parla del front marítim d'aquesta població i també de poblacions veïnes i dels desembarcaments que es van produir en aquesta zona, no?, en aquesta exposició.
Sí, això és un dels fets més destacats. Un dels fets més destacats és els tres desembarcaments que es produeixen. Surten tropes de Barcelona per intentar alleugerir el setge de la ciutat. La idea és sortir de Barcelona, desembarcar darrere de Mataró, on hi havia la guarnició borbònica, i per això Arenys de Mar és un dels llocs que és triat. I llavors, des d'allà, s'intenten amb tropes que venen de Barcelona i també aixetacant els sometents de les ciutats en les que es van passant, intentar reunir forces per atacar les forces borbòniques que hi ha a Barcelona, que estan assetjant Barcelona. Això sabem que finalment no va ser possible, però bueno, els intents hi van ser-hi.
Van ser els intents. Tres desembarcaments, concretament. El primer crec que era sobre el 9 d'agost del 1713, no?
Sí, aquest el més important, penso que segurament va ser l'operació que es va treballar més, van ser 40 naus que van desembarcar davant d'Arenys de Mar. Llavors, aquestes 40 naus portaven 300 cavalls. Imagineu-vos el que devia ser 40 naus davant de les costes. Ara ja seria tot un espectacle, doncs imagineu-vos en aquella època una població molt més reduïda, veure aparèixer 40 naus amb 300 cavalls, 300 fusellers, i clar, aquestes naus, a més, es carreguen de queviures per tornar a Barcelona, perquè per intentar ajudar també al setge de la ciutat es carreguen de queviures, i aquestes tropes entren a la ciutat, al poble d'Arenys de Mar, i van continuant per el territori, arriben fins i tot pràcticament al Pirineu, intentant pues reunir forces que tornin a la ciutat per ajudar al setge. Aquest és el més important, però després, al gener de 1714, és el coronel Armengol Almill el que arriba amb els seus homes i també desembarca entre Arenys i Canet i també intenta de nou amb una mica amb petits atacs, pues intentar pressionar a les tropes borbòniques.
Què podem veure en aquesta exposició que dura tot l'any, que es pot visitar fins al gener del proper 2015? Què és el que podem trobar?
Doncs en aquesta exposició, que per explicar el que és el set, hem volgut fer-ho a través d'un audiovisual. Això era una de les coses que resultava una mica complicada d'explicar, perquè tot són allò, desembarques, entrades, sortides de tropes, poblacions saquejades, llavors això costava una mica, i ho vam fer amb un audiovisual que ha produït Ràdio Arenys. Llavors aquest es pot veure, i així la gent té una idea general del que va ser el conflicte. Però després el que expliquem és allò que passa abans, durant i després. Una mica el que, com es veu afectada la població durant i després del conflicte. I hi ha dos elements que per nosaltres són molt importants en aquesta exposició. Una és el llibre de defuncions, on el rector en aquells moments de la parròquia d'Anés de Mar registra aquelles persones que moren durant l'any, normalment, però que es veu concretament quan s'aixeca el sometent en el maig de 1714, hi ha una sèrie de nanyens que ja surten al registre que mor, de la mort violenta, que significa que han mort en l'atac a les tropes borbòniques. Aquest és, sens dubte, clar, és un document autèntic de 1714. I l'altre són unes constitucions, un exemplar de les constitucions, tot el llibre de les constitucions, del 1704, un exemplar que conserva l'Ateneu Aranyenc, i que ni ells mateixos n'eren conscients de la importància d'aquest llibre, i que era un exemplar autèntic, de 1704, no una reproducció. Això pel que fa als documents així més destacats. I una altra part que és molt interessant, creiem, de l'exposició, és el que nosaltres anomenem els vestigis d'aquesta guerra, que es veuen més que en l'exposició en els carrers d'Arenys de Mar.
Borbònics o Àustries, no?
Dels dos, els símbols en els escuts de pany es poden veure. Això es pot veure en molts pobles del Maresme i fins i tot també s'han detectat en Reus, a Girona, en molts altres. El que passa és que els hem vist tota la vida i no hi pares atenció. Sí. I després te n'adones que hi ha uns que tenen una àliga bicèfala amb una corona, que és el símbol dels que s'anomenaven aligots, que eren els que defensaven el candidat dels austriacistes, que és en Carles III, sí. I després els que tenen la flor de lis, o un esquema de la flor de lis, que són els que defensen a Felip V, els borbònics.
Els borbònics, efectivament. Ha tingut èxit aquesta exposició? Està tenint èxit?
Sí, la veritat és que la gent, primera, el tema és un tema candent, perquè la gent, de més, és una exposició que tractem que sigui molt atractiva. Amb això la comissària de l'exposició, la Montse Fita, ha fet un gran treball, perquè també li costava allò de dir, treure els elements essencials, perquè hi havia molta història a explicar, i llavors això ha fet que sigui una exposició que sigui molt atractiva. Han vingut les escoles, perquè clar, és un element important de divulgació d'història entre les escoles aranyenques, s'han fet tallers i continuem rebent molta gent que realment és molt interessant de veure allò que va passar fa 300 anys.
Doncs efectivament, en commemoració d'aquest tricentenari, doncs es pot visitar en aquest museu d'Arenys de Mar aquesta exposició 1714, Arenys de Mar, un poble en peu de guerra, de la que avui n'hem parlat amb Neus Ribas. Neus, gràcies per estar amb nosaltres, enhorabona.
Moltes gràcies a vosaltres i veniu a veure-la, que us agradarà.
Sense dubte, a reveure, adéu-siau.
Adéu. Adéu.
Pues molt bé, gràcies Manel i també gràcies a la nostra interlocutora, la Neus Ribas, des del Museu d'Arenys de Mar, per aquesta exposició. Hem de dir adeu amb el cor trist, però a la vegada contents i satisfets per la labor que hem fet al llarg de tota aquesta temporada, complementant aquests 147 programes dedicats a la gent de la mar, al sector pesquer, al sector nàutic, a la investigació, a tots aquells temes portuaris, infraestructures, relacions entre diferents sectors. En definitiva, contents per donar cabuda i donar sortida a tota aquella informació que sorgeix d'aquesta mar mediterrània. Avui, en l'últim programa de la temporada, hem parlat amb Eduard de Gollada, precisament de l'albirament i amb certa facilitat de rorquals, de balenes, davant de la costa del Garraf. Se n'han vist fins a 62 albiraments aquesta primavera. També hem parlat amb Joan Muñoz d'aquesta trobada de vela llatina al golf de Sant Jordi, aquest agermanament amb aquesta entitat homònima francesa. A l'Enciclopèdia de l'Argot Mariner, el Joan Argentó i el Rafael Martí, com sempre, al peu del canó. Avui hem parlat de la fitora i com es preparen unes sopes amb rap i crancs. D'aquí el nostre agraïment per ser nosaltres tota la temporada, igual que també amb l'Aurora Requena, que avui ens ha parlat del polp roquer. A l'acordió del Grumet, l'últim tema musical de la temporada ha anat a càrrec dels Gossos, Un nou paisatge. I també des d'aquí una abraçada cap al Damián Ribas, comodor del Real Club Nàutic de Barcelona, que el pròxim cap de setmana acollirà la regata Puigvela Clàssica a Barcelona i el Campionat Mundial Puig de 12 metres World Champion per a vaixells Copa Amèrica. Des d'aquí, moltíssimes gràcies a tots, una abraçada i ens retrobarem a l'inici de la pròxima temporada. Adeu-siau i moltes gràcies, com sempre, per ser-hi.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners i descobrim indrets on conèixer més de la nostra mar. Blau Marí, una coproducció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.